bona nit, teatreres i teatreros sabadellencs. Us presentem de nou el programa de Ràdio Sabadell que escriu amb lletres arsianes una dramatúrgia que us informa de l'actualitat teatral de la nostra ciutat. L'Amunt, el Taló. I l'equip que us presenta aquest 73è programa està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franch, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Iñaki Etxegaray. I al programa d'avui parlarem del següent.
Amunt al Taló.
Primer de tot, repassarem la cartellera teatral de la setmana amb Bernat Pareja a la platea indiscreta. Després parlarem de l'alternativa teatre, que ens presentaran l'obra que van representar el cap de setmana passat i la que representaran aquest proper cap de setmana, que és Aquesta nit tanquem. Això, a la sala alternativa, amb el seu responsable, en Jordi Silvestre. Tot seguit, anirem a conèixer les reaccions del públic a l'estrena de l'obra del Ciervo Teatre, El criat de dos amos, de Carlo Goldoni, que ha captat l'Adrià. De nou, anirem a la zona plàcida del programa, el moment de submergir-nos en el món clàssic, i aquesta setmana us presentem la primera part d'un dels grans clàssics, Antígona. I tancarem el programa d'avui amb les recomanacions teatrals que ens porta cada setmana l'Elvira, de les obres que, com a àvida espectadora que és, ha vist darrerament a la secció Teatre de Franch. I havent obert la portada i després presentat l'índex del programa, ja podem començar l'argument dramatúrgic del programa d'avui. Amunt al Taló!
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell.
I la primera escena del programa passa a la platea indiscreta i ens la representa el Bernat Pareja, que com cada setmana ens explica les activitats teatrals de la cartellera sabadellenca. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, avui començarem pel Teatre del Sol, on faran una setmana més Josef dissabte a les 6 i a 2:15 del vespre i diumenge a les 6. Aprofiteu perquè en menys d'un mes s'acaben les funcions i ja estan fent això, les últimes. Després, al mateix Sol, a la Sala Petita, faran els Joves Combustibles. Divendres a 9:15, dissabte a 9:00 i diumenge a 6:45.
Aquesta és una proposta nova.
Una proposta nova que faran d'ara fins a la primera setmana de maig, és a dir, un parell o tres de setmanes que tindrem per veure aquesta obra. Després, una setmana més, faran a la Biblioteca del Teatre del Sol, No és tan fàcil. Divendres i dissabte a 9:15.
La companyia Estrena Morena.
Exacte. El Ciervo faran El criat de dos amos una setmana més, que ja la vam explicar l'argument la setmana passada, dissabte a 10:00 i diumenge a 6:00. A l'alternativa, que em sembla que els entrevistarem avui, faran Aquesta nit tanquem, que és una obra escrita el 1973 i que fa un tribut al centenari del naixement de Manuel de Pedrolo. Es farà el divendres a 10:00 i el dissabte a 7:00. A l'Estruc, perquè us agradi el teatre i a més vulgueu anar-lo a veure, i a més vulgueu fer-lo, i a més vulgueu crear-lo, és a dir, una mica tot, fan una conferència que és com iniciar un projecte teatral. És a dir, per tothom que vulgui col·laborar en la cultura d'aquest país, fent una obra de teatre, doncs aquí t'expliquen una mica com iniciar aquest projecte.
Caram, es farà... ha de ser una conferència intensa perquè fàcil començar.
I molt interessant. Sí. Es farà a la Sala d'Exposicions de l'Estruc el divendres a 5:00. Després, a la Sala Miguel Hernández, faran La nena dels pardals, el diumenge a 6:00. Al Teatre Principal faran Federico García, dissabte a 9:00, i a l'Arlequí, com una setmana més, faran Sant Jordi el Drac, dissabte a 6:00 i diumenge a 12:00.
Molt bé, doncs amb totes aquestes propostes ja tenim l'agenda ben plena, perquè déu-n'hi-do, hi ha una bona cartellera.
Es nota que s'acosta Sant Jordi, que hi ha aquest cap de setmana i després hi ha Sant Jordi, i que la cultura està a flor de pell de tothom.
I tant, doncs moltes gràcies, Bernat, per venir-nos-ho a explicar.
Bon vespre, que vagi bé.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Aquesta setmana parlem de nou de la Sala L'Alternativa, que com sempre presenta propostes teatrals ben variades que tracten temes molt diversos, amb la seva programació, com amb ells els hi agrada dir, eclèptica. I per donar que per tant dona una riquesa molt important a la cartellera teatral de la nostra ciutat. I per això avui farem dues entrevistes. Primer parlarem de l'obra que ja van representar la setmana passada, titulada Fem i no Fatal, juntament amb l'encarregat i responsable de la sala alternativa, el Jordi Silvestre, i després parlarem de l'obra que faran aquesta propera setmana, que és Aquesta nit tanquem. Comencem amb el Jordi Silvestre. Bon vespre, què tal, Jordi?
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, home, doncs encantat de tornar a estar aquí entre vosaltres.
Vosaltres aneu cada setmana oferint, doncs això, una proposta nova, diferent, innovadora. En aquest cas, la primera que avui parlarem és la que vau oferir aquest cap de setmana passat.
Correcte.
I que és una novetat total, no? Perquè no sé si s'havia representat en alguna anteriorment.
S'havia representat dos textos escrits per l'Elisabet Urbina i per l'Anabel Riquelme, i aquests textos sí que ja havien estat representats, l'únic que, doncs, com tot el món del teatre, doncs, tot va creixent, doncs, els ha acabat de polir, i doncs, ens encantava doncs, tornar a recollir-los una altra vegada i tindre-los entre nosaltres.
I juntament amb el Jordi tenim també a l'Elisabet Urbina, que és una de les actrius creadores d'aquest Fem i no Fatal. Què tal, Elisabet? Bon vespre.
Sí, molt bé, tot bé. Sí, sí.
Com va sorgir la idea de fer doncs, aquesta obra?
Bueno, la idea en principi va ser un monòleg de l'Anabel i un monòleg meu també, i després quan hem fet una mena de barrejada amb el director, amb el Pedro Ruiz, doncs va sortir Fem i no Fatal.
I com us va sortir aquest monòleg? Vull dir, el fet de preparar un monòleg així de cop i volta, com va sorgir la idea?
Bueno, en principi va ser una història personal de, bueno, diferents, bueno, canvio el castellà perquè
sí.
Em poso una miqueta nerviosa.
Hem de dir que l'Elisabet és veneçolana,
sí,
i que a més a més parla un català estupendo, eh?
Yeah. Bueno, a ver, Anabel va escribir primero una historia, reflexiones acerca de las redes sociales, y yo tenía otra historia personal también y mezclado también con anécdotas diferentes de la vida en pareja, de las relaciones, del amor... Y lo vamos a unir, va a ser como una conversación de dos amigas que a la vez cada una tiene su historia, cada una está como en una crisis personal y todo con toque de humor y es mezclando un poco las contradicciones de la vida cotidiana, bueno, pero dándole un poquito más de chicha y de reflexión y de picardía también.
¿Y quins elements plantegeu així de reflexió i picardia?
Bueno, el sexo es uno, por ejemplo, las redes sociales también, las relaciones entre hombres y mujeres, el feminismo mal entendido incluso por nosotras mismas también, que los estereotipos que a veces nos planteamos o nos ponemos en ellos y ni nos damos cuenta. Y es un poco reírse también de uno mismo, de las cosas que en algún momento te han podido doler y que ahora son... tan absurdas si las ves de lejos y te dan risa y reflexionas acerca de ellas.
Ja, ja. I com ho heu preparat tot això? Com ho heu assajat? Amb el Pedro Ruiz?
Sí, con el Pedro. Mira, con el Pedro realmente ha hecho un trabajo magistral porque unió las dos propuestas, las dos historias que teníamos separadas y las mezcló en este Fem i no Fatal, en esta noche donde ellas dos quedan para celebrar el cumpleaños de Ana, que es mi personaje, que está en la crisis de los 33, y esa noche, pues, antes de irse de fiesta, empiezan a hablar de sus vidas y de sus momentos personales, y Pedro ha logrado ese mix, incluso como él tiene mucha experiencia en el teatro, más expresión corporal, ha logrado que el trabajo no solo de monólogo, de texto en sí, sea solo dos chicas hablando, sino que se complemente con un trabajo de expresión corporal y de dinamismo que solo él podía hacer.
Ja, per tant, representa que es va partir de dos monòlegs, sí. I s'ha acabat convertint en un diàleg també, això?
Sí, bueno, sí, podria ser un diàleg, sí, és com un diàleg, però també és un moment de la Anna i de Manuela abans de sortir de festa, que és com... una reflexió individual i a la vez com, bueno, estem com una miqueta intenses, no? Ara, sí, anem de festa i ja està.
Ja,
és com
una
així.
Una manera
d'acabar-ho,
sí. Doncs
sí,
sortint
sí,
de festa.
Sí.
I els personatges són molt diferents, en el que interpretes tu i el que interpreta l'Elisabet, no l'Elisabet, perdona.
L'Elisabet, sí, jo, sí.
L'Anabel.
Pues mira, en principio sí, porque están en dos momentos distintos. Anabel está en, bueno, la Manuela está, el personaje de Anabel está más en la edad de los 20 y algo. Yo estoy ya pasando la crisis, los 30, y son dos momentos diferentes. Pero donde se une un poco de inseguridad de las dos y reflexiones acerca de el tipo de mujer que quieren ser, la que la sociedad les exige ser, la que han visto en su casa. Bueno... Sí, són molt diferents.
I fa molt, ara és, fa molt que estàs aquí, de Venezuela, has vingut cap aquí a Catalunya?
Sí, bueno, ja, mira, ja fa 11 anys.
T'ho pregunto perquè no sé
aquí.
Si la situació justament de la figura de la dona, diguem-ne,
sí.
A Venezuela i aquí, sí. Hi ha un canvi molt important i molt gran.
També. Això... I també és diferent perquè el personatge que jo tinc, que és la Anna, sí que té una... unes tradicions, un tipus de dona que és molt diferent, igual de la de Manuela, que és el personatge d'Anabel, que és d'aquí.
Yeah.
Sí, jo, sí, això també
està... També es reflecteix en l'obra.
Sí, tens raó.
I em sembla que l'obra no és una obra convencional, sinó que té un final una mica diferent, no, Jordi? Crec, oi, que hi ha una mica de col·loqui?
Sí.
Després?
Sí.
De fet, quan l'Anabel ens va proposar de tornar a fer aquests textos, doncs, ens donarà la possibilitat aquesta de que després doncs, poder compartir amb el públic les impressions i és un plus, no?
Sí.
Sempre és maco acabar trencant la quarta paret i apropar-te realment a per qui estàs fent l'obra i també, doncs, vulguis o no vulguis, les reflexions que tenim tots com a persones també ve influenciada pel que tens a l'entorn. Llavors és una miqueta com compartir i mirar, doncs, aviam qui arriba com a actor, què arriba a l'espectador i però també com a espectador què és el que arriba a l'actor.
Ja. Yeah. Ja, sí. I deia, aquesta obra ja dèieu que ja l'havíeu fet abans.
Sí.
I en les altres vegades que ho havíeu fet, les preguntes, també havíeu fet col·loqui posteriorment?
No, és la primera vegada el col·loqui i, bueno, és important perquè és diferent. La gent parla, bueno, és distint. És ver realmente con qué la gente se conecta y con qué no se conecta, el público cómo ve el mundo femenino, tanto chicos como chicas, incluso invitamos mucha gente diversa, o sea, no queremos que sea solo para las chicas, nos encanta tener chicos que escuchen a las Femino Fatal y digan, bueno, mira, yo opino esto... o no estoy de acuerdo, y también nos encanta, así que por eso...
Sí, recolliu les opinions directament, sí. Per una propera vegada que torneu a representar, potser sí. Adequar-ho o canviar o modificar o incorporar alguna cosa.
Bueno, porque es que Femino Fatal es una obra que ha ido creciendo. Nosotros, de lo primero que hemos escrito a lo que estamos ahora, ha ido creciendo en base a nuestras historias también, e incluso historias que nos han contado. Y lo que viene ahora también es un crecimiento de Femino Fatal, después de este coloquio también. Vienen coses noves també. Sí. Per és tant, una obra que va en work in progress.
Exacte, molt sí. Bé, però per tant, diguem-ne que aquesta obra ja no la podreu veure, o sigui, com que va ser el cap de setmana passat, sí. Ja no es pot tornar
aquí
a veure
Sabadell,
ara aquí a Sabadell, però bé, potser doncs teniu l'oportunitat de tornar-la a representar,
sí,
i per tant incorporar totes aquestes noves propostes que us hagin pogut fer el públic o opinions que us hagin donat i anar
totalment.
Fent aquest work in progress
sí.
Que comentaves. Doncs, Elisabet, moltes gràcies per haver vingut. Digues, perdona.
Ah, no, que també volia comentar que
sí.
Tenim una plataforma web
sí,
Instagram,
exacte.
Que
sí.
Es diu @feminofatal i bueno, que és una plataforma per parlar de, bueno, de dones, de, bueno, en humor, amb amor i que és, bueno, és empoderamiento femenino, autoestima...
I per tant és trencar aquesta quarta paret ja fins i tot a través de les xarxes socials, anar més enllà de la sala
Facebook,
de teatre
també.
I que la gent pugui també aportar
sí.
Doncs, els seus comentaris
a
través del Facebook. Com es diu?
@feminofatal.
Feminofatal de Facebook.
Facebook i Instagram.
I Instagram, molt bé.
Sí.
Doncs això, Elisabet, moltes gràcies per haver vingut. Jordi, nosaltres continuem, com que a l'estudi no hi cap més persones, hem de deixar passar els de aquesta nit tanquem. Bé, de fet, em sembla que sí que et podràs quedar, perquè com que n'han vingut tres, et podràs
doncs,
quedar també doncs, amb ells.
Doncs fantàstic.
Doncs això, i nosaltres fem una petita pausa, una mica de música, i entren els d'aquesta nit tanquem.
Enguany celebrem 100 anys del naixement d'un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana, Manuel de Pedrolo, que va escriure novel·la, poesia i teatre. La seva obra més popular és la novel·la El mecanoscrit del segon origen. A més d'aquest fet, Pedrolo va plasmar en moltes de les seves obres les fermes idees de defensa de les llibertats que van generar-li problemes amb la censura franquista en moltes ocasions. Una de les obres de teatre que mostra aquestes idees més clarament és Aquesta nit tanquem, que va ser escrita l'any 1973. I com dèiem abans, en Jordi Silvestre, des de l'Alternativa, doncs estaran programant per aquest cap de setmana que ve amb la companyia de TIC Escènic l'obra d'Aquesta nit tanquem. Mm-hmm. Per commemorar, a més, també el que és el centenari del naixement de l'autor Manuel de Pedrolo, que la Generalitat ha instituït aquest 2018 com any Pedrolo. I per això, a més, a part del Josep Maria, que ens acompanya, bon vespre de nou.
Bon vespre.
També tenim el Jeroni Uller, que és el director, i el tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Bon vespre, Jeroni.
Bon vespre a tothom. Bon vespre.
I a més ens acompanyen a l'estudi el Josep Maria, els actors, tres actors que interpreten aquesta obra, que és el Josep Maria Rubiralta. Què tal, Josep Maria?
Hola, bé, per aquí.
Bon vespre.
Passava per aquí i pensava, mira, queda't una estona.
Això mateix, molt bé. La Dolors Ruiz.
Hola.
Bon vespre, què
bon
tal?
Bon vespre, molt bé.
I també el Gavi Ruiz.
Hola, bon vespre a tothom.
Molt bé, doncs tenim tota aquesta companyia, doncs, aquesta entrevista tan completa. Comencem primer parlant amb el Jeroni. Jeroni.
Sí.
Aquesta nit tanquem, diguem que té una situació inicial que és una mica poc convencional,
clonada.
No?
Sí.
Ens pots,
sí, poc convencional, val.
Ens pots, o, poc convencional a nivell teatral,
sí, sí, sí.
No? Ens pots
totalment,
explicar una
totalment.
Mica...
Sí, em temo que no, perquè com expliqui aquest principi... faria un spoiler, però no sé com es deu dir això, un spoiler invertit, perquè com que és el principi... Doncs, home, trencaria, ho has dit molt bé, poc convencional, simplement dient això, jo crec, és a dir, no és el típic començament d'introducció d'una obra que, bueno, ara ja sé on soc, ja sé qui hi ha, ja sé què volen, què pretenen, i veurem com acaba. No, no és això, és absolutament sorprenent, desconcertant, fins i tot, no? De dir, ostres, i a part de la situació en si, hi ha el tema del que s'està tractant, que jo em pensava que anaves per aquí, que en el sentit de, dic, està clonat, està escrit el 73, però és com si
sí.
El Pedrolo hagués tingut una visió futurible, per desgràcia.
Sí, sí. Perquè gairebé fins a molts dels problemes que planteja, no?, es poden veure a l'actualitat. Ens pots explicar alguns
sí.
d'aquesta, de la temàtica de l'obra, sense desvetllar aquest
ja.
inici, diguem-ne...
Sí. Exacte, diguem-ne atípic.
Atípic,
sí.
Doncs explicar-nos sí. una mica la problemàtica que planteja Aquesta nit tanquem.
Sí, bé, parla, per exemple, són diferents escenes que hi ha... que es plantegen, que pot ser doncs, des d'un escorcoll en una casa que se't presenta de matinada, oi, diríem, amb una... com tracten diguem-ne les pràctiques oficials, concretament, que se'n diu, ja vaig recordant els propis vocables del Pedrolo, no? Les pràctiques oficials, no precisament ètiques ni justes, no? Per exemple, o simplement també el cas d'una família, això és molt curiós perquè poc o molt els que ja tenim certa edat ho hem viscut a casa, o bé com a fills o després com a pares, de saber dir que no a determinades, la voràgina aquesta consumista que hi ha, que hi havia i que hi ha i que potser segurament hi haurà, no? Del món capitalista desenfrenat, no? De dir, coita, no tenim mitjans però hem de comprar sí o sí el que toca comprar, o és que ja en tenim un que funciona, doncs és igual, però l'hem de canviar, no? I com el pagarem? Doncs és igual, ja ho veurem, demanarem un crèdit, tota aquesta d'allò. Després que hi ha? Doncs la repressió. La repressió 100% brutal.
Sí, perquè hem de dir el que deia al sí. principi, no? Que l'obra és escrita l'any 73,
sí,
per tant, en un context de dictadura
clar,
franquista, i Pedrolo doncs, sempre tenia una voluntat de crítica o com a mínim d'enfrontar-se o mirar de confrontar les seves, els drets
sí.
i les llibertats doncs, que estaven clar. Reprimides en plena dictadura, no? I que
correcte.
Sembla que ara...
Que en aquell moment era fins i tot coherent que hi fossin, no? ni m'ho dir així, perquè si era una dictadura repressiva, era coherent. El que ja comença a ser més curiós i lamentable i tots els qualificatius que volguéssim és que hi fos ara, no?
Sí,
dius,
sí,
ostres,
sí.
Què està passant? No estem en democràcia. I ho deixo aquí, sí, sí. Correcte.
Llavors, com has enfocat la direcció d'un muntatge d'aquest tipus, no? Que té aquesta, o sigui, que per una banda té aquest contingut polític tan important i tan marcat, i per l'altra, doncs, trenca una mica les convencions teatrals.
Sí, aquest era el repte, eh? Era el repte de dir... És una obra que, com no sembli natural, espontani, diràs, bueno, això tot obra, com no sembli natural, doncs malament, correcte. Però en aquesta especialment les situacions són tan inesperades que, com siguin simplement actuades, per dir-ho d'alguna manera, no sé si això... però bé, es notaria que és, s'ha de notar molt real, no? Ha de ser creïble, ha de ser molt creïble, molt. I en dic, jo subratllo perquè qualsevol obra ha de ser creïble, no?
I com ho has fet per fer-ho tan creïble?
Doncs mira, buscar, tenir les
bons actors, tenir uns bons actors.
Això d'entrada jo crec que és l'ingredient principal. És a dir, com fas que aquesta...
Però a nivell, diguem-ne, a part de la part d'interpretació, a nivell de muntatge, hi ha algun element que ajudi a tot això?
Sí, o sigui, suposo que, aviam, com quasi que al final acabes a la conclusió que és, tot sempre és igual, però el ritme d'una obra, el ritme és molt important. Després és el combinar, vaig optar per combinar una mica, no oblidar tampoc que és una obra de teatre, és a dir, que la gent, el públic, lògicament li demanes un acord, no? una complicitat també, ja sap que està en una obra de teatre, no pots pretendre que s'oblidi que està en una obra de teatre, això seria d'ingenus, però sí que el pots enganxar tranquil·lament amb aquesta naturalitat i després oferir-li escenes, en aquest cas les il·lustratives del que s'està tractant, des d'un caire molt més estètic, teatral, com a tal, com a lectura dramatitzada, diguem-ne que combino actuació, o combinem actuació i lectura dramatitzada, amb el qual hi ha unes projeccions també que situen al principi i un ingredient molt, molt important, crec, també que acaben de formar aquest embolcall de l'obra, que crec que és imprescindible, és les cançons i músiques, cançons de l'Ovidi Montllor, un altre gran oblidat, per cert, d'aquell temps, i gravades en aquell moment, extretes de... diguem-ne, de gravacions d'aquell 73, sí, sí, sí. No?
I a nivell d'interpretació, aquí ja que tenim ara els actors en l'estudi, Josep Maria, ha costat molt simular aquesta... Ha costat molt arribar a simular, Josep Maria, aquesta naturalitat?
No, per una senzilla raó, perquè és una naturalitat viscuda en els anys 70, i, per desgràcia, reviscuda avui dia. Lo qual, quan obres els ulls, sembla increïble que torni a passar el mateix i que no passi res aparentment. És molt greu.
Ja. O sigui que realment, potser la vessant més d'actor, en aquest cas heu hagut de prescindir potser d'algunes tècniques i anar, intentar viure amb naturalitat, doncs això?
Surt espontàniament.
Però, si no m'equivoco, hi ha escenes bastant crues en aquesta obra.
Sí.
Bastant dures.
Sí, estan escrites així i s'han escenificat d'una manera doncs, que es puguin digerir bé, però que no es perdi en cap moment la duresa de les escenes aquestes.
I Dolors, tu que aviam, potser les situacions actuals l'has viscut, però les situacions de l'any 70 no l'has viscut. Com t'ha costat molt afrontar el teu personatge?
No. De fet, l'altre dia em comentaven com és que Pedrolo era tan visionari, no? Que estava escrivint el que està passant ara. I realment no és que sigui així, és que no ha canviat res de quan ho va escriure. No m'ha costat fer-me la idea perquè, bé, has estudiat història, has vist... I jo ja existia en l'any 73, era un marrec.
Però no vas viure... Anaves a jugar al carrer i prou, llavors.
No, però a casa... Hi van haver molts anys que es parlava de Franco i de fet el difícil ja no entomar el temps històric sinó la crueltat i veure que s'està repetint i que ho hem viscut doncs, no fa gaires mesos i posar-te en aquell paper i tenir que aguantar aquests companys.
Ja,
que...
ja, ja. Aguantar els companys
en aquella escena,
en aquell moment, que no es porten massa bé. I Gavi, el teu cas, diguem-ne, em sembla que el teu personatge és un dels personatges que fa una mica doncs, el seguiment de tot el, de tot el, de tot el procés de l'obra, no? Diguem-ne.
Bé, com a tot arreu, sempre hi ha d'haver algú que organitzi, i m'ha tocat a mi, i el meu personatge sí, és un dels dos personatges que posa una mica d'ordre i va dirigint el cotarro, va organitzant la trama, una miqueta la presentació que es fa de totes les escenes que es van produint durant l'obra. Mm-hmm. És un personatge que, com ha dit el Jeroni, està obligat a buscar una gran naturalitat i una manera de ser molt normal fins al punt que la gent pensi que no estàs interpretant. I crec que fins i tot en algun moment més d'un s'ho pensa. No? Això va molt bé perquè si t'equivoques ningú se n'entera. Són coses que s'han d'aprofitar i està molt bé.
I veient la situació actual i el que representa l'obra, creieu que l'obra dona un missatge optimista o pessimista?
Realista.
Realista. Per tant, pessimista.
Realista. Agafa-t'ho com vulguis. Sí. N'hi ha que s'ho agafen amb un somriure i n'hi ha que s'ho agafen amb mala llet.
Perquè ja porteu unes quantes representacions d'aquesta obra i com reacciona el públic.
Algú ha marxat.
Algú ha marxat.
Sí, però pocs. La veritat és que jo crec que la gent que ve ja ve perquè són d'una corda determinada i saben qui és el Pedrolo i volen veure el que van a veure. Se sorprenen per la presentació que fem de l'espectacle i perquè no coneixen l'obra, la majoria de la gent no la coneix, però la gent que ve ja sap que no ve a veure un vodevil.
Ja, i teniu previstes més representacions de l'obra?
155.
150, molt bé, molt bé. Per... doncs teniu feina, eh? No, realment, una manera de combatre, potser, o de mirar de difondre aquestes, les idees de Pedrolo i el rerefons que hi ha darrere aquesta obra, doncs és justament anar-la representant al màxim que es pugui, no? Jeroni, ja sortint una mica del que és l'obra en si, Tic Escènic, la companyia, aquesta companyia doncs, que ja porteu representant doncs, un bon grapat d'obres, ens podries fer una pinzellada de com va sorgir el grup i com ha funcionat aquesta companyia?
Sí, 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 breument intentaré, com no, que és una escissió o un grup que la major part de persones estàvem vinculats a l'Esbart Teatral de Castellà del Vallès durant molts anys, no?, i per raons diverses doncs vam dir, bueno, vam voler agafar la nostra pròpia línia més centrada, com diu el nom del TIC, no? Que és donar la importància a la T, és text, no? Imaginació i creació, no? O sigui, interpretació, perdó, i creació. O sigui, donar molta més importància al text, però ja, en quin sentit? Doncs ens va motivar també la lectura dramatitzada, especialment, però sense tancar, per exemple, hem fet el retaule flautista, hem fet, bueno, darrerament també l'any passat vam fer la FAM, per exemple, com a coses properes, que també va funcionar molt bé, com i celebrant el 30è aniversari de la mort del Joan Oliver, no?
Sí.
I una mica, no sé, ara ens estem trobant amb aquests aniversaris, no? Però no vol dir que sempre anirem per aniversaris d'aquest tipus i commemoracions, és igual, no ho sabem. Però diguem-ne que va sorgir en aquest nucli d'actors que érem, que ens aveníem, que ens avenim, i que ja ens coneixem, que no està tancat tampoc a noves incorporacions, com és el cas en aquesta obra, per exemple, de la Clara Soleil, d'aquí Sabadell, mm-hmm. que junt amb el Gavi és la que també porta magistralment el cotarro, com deia
el Gavi.
Exacte, per reprendre la paraula. I vull dir, estem oberts sempre, el que passa falta doncs que les persones puguin o no i tal, però era per donar la nostra manera de treballar una mica, no? De no dependre doncs d'un altre calendari, d'altres activitats que et condicionin, respectable, però dius, goita, serem més independents, no? De l'altra entitat, no?
Exacte. Molt bé. Doncs escolteu, hem de deixar aquí perquè si no, no se'ns acaba el temps. Jordi, després de... O sigui, hem vist el fem i no fatal, aquesta nit tanquem i encara teniu més propostes. Pots fer una última pinzellada del que més presenteu l'alternativa ara aquest mes d'abril?
Mira, seguidament venen Tres homes grossos, tres, que és el nom de l'espectacle, que és un... Bueno, són tres escenes diferents i els textos són del... Espera que no sortirà ara... Setmanat, perdona.
Bueno, poden consultar la web de l'alternativa, que hi surten, sí.
Perdó, bueno, sé que la direcció és del Lluís Sual.
Lluís Saus.
Saus. Ja l'ha suavitzat, el pobre. I, bueno, és una proposta també que doncs, són tres micropeces de teatre que el que fan és unificar-lo i fer un fil comú i ho significa, doncs, tot com si fos un sol espectacle.
Molt bé. I d'aquesta manera doncs, tanqueu tot el que és el mes d'abril i principi de maig, si no m'equivoco.
Sí,
no? Perquè aquesta seria la del 4...
Aquesta és per principi de la primera cap de setmana de maig.
Molt bé. Doncs hem de deixar aquí l'entrevista, aquest especial alternativa que hem estat fent a la companyia Teca Escènic. Jeroni, moltes gràcies per atendre la trucada i per
haver
vingut. Molta merda amb la representació tots el Josep Maria, el Gavi i a la Dolors, amb aquesta propera representació que teniu.
No parlarem del meu llibre?
Del teu llibre?
No, ara no toca.
I jo no puc dir que també hi ha gent que ha repetit?
Sí.
Sí,
perquè al final fem un examen.
Perquè
fem un examen.
Hi ha
gent que no el supera.
El que realment volia dir és que no es queda la gent igual com ha entrat. No. Que provoca una reacció aquesta obra.
Sí,
que val la pena venir-la a veure.
Aflora molta emoció,
i tant.
Sí.
Convidem, doncs, això, a tots els nostres oients a que no es perdin aquesta nit. Tanquem a la Sala Alternativa el proper dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda una obra, això, que exposa unes situacions que aparentment semblava que havien desaparegut, però que l'actualitat ensenya que són ben presents. A Josep Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Jeroni, Dolors, Gavi, Jordi, a reveure, i nosaltres seguim amb el programa... ens desplacem de l'alternativa al Ciervo Teatre, on el cap de setmana passat van estrenar Un criat de dos amos i l'Adrià Garcia va fer hores extres i després d'acabar d'interpretar el seu personatge a l'obra va sortir a caçar els espectadors per tal de donar-los l'opinió i això és el que n'han dit. Escoltem-lo.
Anem d'estrena.
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure l'obra del Criat de dos amos, de Carlo Goldoni, que es representarà al Ciervo Teatre fins al 29 d'abril. Abans de tot, ens hem volgut infiltrar en els vestuaris i veure com s'estan maquillant els actors. I a continuació, hem vist l'obra de teatre i els he preguntat als actors i al públic com han valorat l'estrena. Anem a veure-ho. Endavant. Bé, doncs ara, abans de començar l'obra, ens hem infiltrat en els camerinos de maquillatge, que estan aquí barallant una mica, que estan tenint uns problemes. Com porteu aquí l'estrena? Com la porteu?
Doncs molt bé, estem tots una mica nerviosos. A veure avui el primer dia com va, si la gent riu. Doncs bé, com una estresa normal, suposo.
El maquillatge veig que és bastant especial. Com l'esteu fent?
Doncs estem centrant una mica en un maquillatge d'època. La gent que és més noble va amb pintura, bueno, amb la cara molt més blanca, un maquillatge més remarcat. En canvi, la gent que fa de servei o criat va amb una pell una miqueta més fosca i es nota molt la diferència entre quin tipus de classe té un personatge o un altre.
I com porteu els nervis?
Doncs bé, hi ha qui millor, hi ha qui pitjor, jo estic histèrica, però bueno, cadascú els porta com pot.
D'acord. Doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies. Aquí tenim una noia que està fent... Què estàs fent aquí? Estàs tapant un tatuatge?
L'Enric té un tatuatge molt gran i li estem posant com una cera que a sobre li pintarem per dissimular-lo.
És el primer cop que ho fas o ho has fet diversos cops?
És la primera vegada, no sé com em sortirà.
Ja veurem a veure com anirà. I com portes l'estrena?
Molt bé, una miqueta de nervis, però crec que sortirà bé.
I tu com ho portes, això que t'estiguin tapant aquí el tatuatge?
Ah, no, jo la veritat és que em deixo fer i cap problema.
I quin és el teu personatge?
Jo sóc sóc l'Enric i faig del Trufaldí, el criat dels dos amos.
I qui és aquest personatge? Què més?
és un personatge que comença sent el criat d'un dels amos i la veritat és que és un criat amb una miqueta de barra i sempre està pensant en menjar, i la veritat, com veu que l'altre amo no apareix de més, es busca la vida per trobar-se una altra feineta.
I què és el més complicat del teu personatge?
Home, la veritat és que hi ha moments en què li he de fotre molta barra, i després també potser hi ha moments en què m'estan reclamant els dos amos i me les faran passar canutars.
Ho haurem de veure. Doncs us deixo aquí i seguim. I ara pues, canviarem d'entrevistador. Us posaré a la Meri. Bones.
Hola, bones. Què? Com portes els nervis?
Doncs bé, doncs jo els porto bastant bé. Bueno, realment jo sempre estic nerviós, però bueno, jo crec que esperem que surti bé i no sé, ja veurem.
No sé, explica'ns una mica com veus l'obra.
Doncs realment, les últimes setmanes els hem posat tots els ànims que hem pogut entre nosaltres. Hem fet assajos intensius per poder acabar de retocar l'obra i que quedi molt, molt fluida. I hem intentat arreglar les escenes que els hi faltava fluïdesa, bàsicament.
M'has dit que sempre et poses nerviós.
No, no és que sempre es posi nerviós, que jo sóc nerviós de per si. Sóc un nervi, sempre vaig amunt i avall.
Com enfrontes l'estrena?
Doncs bé, amb molta alegria i amb ganes de que surti tot molt bé.
Què els hi diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Doncs bé, doncs que és una obra molt divertida, que ens hi hem esforçat moltíssim i que té també algunes escenes d'acció que no us deixaran indiferents. I què heu de venir a veure al Teatre de Sabadell? Què t'ha semblat l'obra?
M'ha agradat molt, perquè l'he trobat molt, molt aguda i molt, no sé, molt amena.
Com has vist la posada en escena dels actors?
L'he vista molt bé. Al començament hi havia algun texà que s'havia colat entre mig del vestuari. He trobat que era molt, molt simpàtic. I molt bé la posada en escena del, bueno, no sé, des del criat fins al... fins als amos, doncs molt bé, no sé. Bé, bé.
I com has vist l'escenografia o la... Com has...
Ah, m'ha agradat molt l'ingeniós del, diguéssim, de les...
Esteles.
De les teles, no? Que cada vegada doncs feia o bé si era l'hostaria o bé si era el palau o darrere. Vull dir que m'ha agradat molt. Ho trobat molt ingeniós, molt ràpid, no? De treure i posar.
Per tant, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Home, que vinguin, que passaran una estona molt divertida i que no se la poden perdre, i menys en una ciutat com la Sabadell.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Bones, què t'ha semblat l'obra?
Bueno, doncs superentretinguda, molt maca, molt ben treballada, i bueno, hi ha hagut escenes que són impagables, com l'escena de les espases, per exemple, i bueno, algunes altres. Jo m'ho he passat molt bé, la veritat, molt entretinguda, la recomano.
Com has vist la posada en escena dels actors?
Molt bé, he vist en algun moment potser una miqueta de nervis, però m'ha agradat molt i ha tingut molt bon ritme. Això és molt important en una obra.
I què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Doncs bé, que si volen passar un bon rato, de veritat, que vinguin a veure l'obra. S'ho passaran increïble, més del que es pensen, perquè bueno, pots tenir una idea del que pot ser això, però quan estàs aquí ho veus encara molt millor, a mi m'ha agradat molt més. M'ha donat molt més que no pas esperava.
Val, d'acord, moltes gràcies. Què t'ha semblat l'obra?
Bé, molt entretinguda, sí, per ser que és l'estrena lleugereta, Déu-n'hi-do. Vull dir que jo crec que d'aquí la pròxima vegada ja això ja anirà en dansa.
Què destacaries de tot, en general? Què és el que més t'ha agradat?
Bueno, en general, m'agrada tot el vestuari, m'ha agradat molt. L'escenografia de la manera que està portada és molt correcta, i molt simplista, però molt correcte.
Per tant, l'aconsellaries perquè vinguin a veure la gent?
Home, i tant. Sí.
No s'adormirà
la gent.
A part que hem de fer teatre de ciutat, no?
Hem de fer teatre de ciutat, s'ha de venir a veure, espectacles petits, el teatre amateur s'ha de seguir, s'ha de veure i s'ha de pujar.
Va, d'acord, moltes gràcies. Bones, què t'ha semblat l'obra?
Doncs molt bona, a mi m'ha fet molta gràcia, no m'esperava, al principi he vist que era una obra així com més tradicional o que no estava preparat per veure, i m'ha semblat com molt amena i se m'ha fet molt fluida també, molt entretinguda a la vegada.
Què és el que més t'ha agradat?
Jo crec que l'humor, no?, i les interaccions entre els personatges,
com es relacionaven i sobretot els canvis que feia l'obra, tots els girs que tenia. O sigui, era molt dinàmica i t'impressionava de tant en tant. Com...
Què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Pues és que no s'arrepentiran, crec, perquè és, o sigui, és molt entretinguda, es passa ràpid, es passa molt bé també, i sobretot això, no tens la sensació tampoc d'haver perdut el temps ni res, sinó d'haver vingut, haver-ho passat bé, una nit de teatre, és una experiència que val la pena.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Doncs bé, doncs ara estic amb la Patrícia, que fa el paper de Clarissa a l'obra de teatre El criat dels amos. Què és per tu fer aquest paper?
Doncs la veritat és que m'agrada bastant el paper, o sigui, crec que és un personatge que no s'assembla res a mi com a Patrícia, llavors m'agrada, tot i que m'ha costat bastant fer-ho per això mateix, perquè no s'assembla res al que sóc jo, però bueno, l'he agafat estima.
I com ha anat l'estrena?
Doncs crec que l'estrena ha anat molt bé, la gent ha rigut en els moments que havia pensat que riuria, fins i tot en moments que no pensaven que riuria la gent ha rigut, i hem sabut transmetre allò que volíem transmetre i jo crec que ha anat bastant bé.
Va, d'acord. I què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Doncs els diria que és una obra molt divertida, que ho passaran molt bé i que hi ha moltes escenes de riure, de disfrutar els personatges i no sé, la trama està molt bé i a veure, al final també és molt inesperat.
Va, d'acord. Moltes gràcies. Doncs ara estic amb la tècnic de llums. Com ha anat l'estrena?
Bé, molt bé, la veritat és que és... Ui, hola, què tal? Passa, passa, criatura del senyor. És que m'interrompen, de veritat. Doncs bé, l'estrena a mi m'agrada molt, vull dir, des de la part tècnica ha anat fenomenal. I de part artística, de part d'interpretació també, la veritat és que és molt xula, és una obra molt xula.
Què és el més complicat de la part d'il·luminació d'aquesta obra?
Que és molt bàsica la il·luminació, és un general, un ciclorama, un focus central i dos laterals, vull dir, és bàsica, no hi ha cap complicació.
Què és el que més t'agrada d'aquesta obra?
Bueno, ara puc fer una mica d'espoiler o què?
Quina part és la que més t'agrada?
La part de l'escena de les espases, que hi ha dos personatges que es barallen amb dues espases i la música acompanya molt, és molt xula, aquella escena m'agrada molt.
Per tant, els diries a la gent que vinguin a veure aquesta obra?
No, i tant, però vull dir, cada dia, si fa falta. O sigui, ja, el ciervo, nois, espavileu.
On està el ciervo?
Nen, al carrer Viladomat, número 26.
Molt bé, moltes gràcies.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estar.
I ara deixem el Teatre de Goldoni i entrem a la platea radiofònica de Recordant els Clàssics. Avui amb el fragment d'un clàssic amb majúscules.
Recordant els clàssics.
Cara Ismena, germana meva estimada, saps d'algun mal que vingui d'Èdip que Zeus no hagi complert encara en les nostres vides? No hi ha res de dolorós ni exempt de dissort, ni res de vergonyós ni d'infamant que jo no hagi vist en els teus mals ni en els meus. I ara, què és aquest edicte de què parla tota la població? Aquesta que acaba de promulgar el general. En saps alguna cosa? N'has sentit res? Ignores potser els mals que els enemics projecten contra els nostres éssers estimats?
No m'ha arribat cap notícia de les persones estimades, Antígona. Ni plaent, ni dolorosa. D'ençà que vam veure'ns privats dels dos germans, morts el mateix dia per mà mútua. Després que, aquesta mateixa nit, s'ha retirat l'exèrcit dels argius, no m'ha pervingut cap altra nova que em faci ni més feliç ni més dissortada.
N'estava segura, i per això t'he fet venir a fora de les portes del palau, perquè només ho escoltis tu.
De què es tracta? És evident que portes de cap algun projecte.
Ben cert. Carcreon ha otorgat honres fúnebres a un dels nostres germans i ha deixat l'altre sense els honors de l'enterrament. Segons que diuen, ha considerat just d'actuar amb Eteocles d'acord amb la justícia i els costums i li ha donat sepultura per tal que sigui rebut amb honors pels morts que habiten sota terra. Quan el cadàver de Polinices, caigut en una mort miserable, hom diu que els herals han proclamat l'ordre que cap ciutadà no li doni sepultura ni el plori. sinó que resti sense planys, insepult. Dolça presa per a les aus rapinyaires que cerquen el plaer de la menja. Tal edicte promulgat, diuen, el noble Creont per a tu i per a mi. Sí, també per a mi. Ell mateix vindrà anunciar-ho aquí per als qui no n'estiguin ben assabentats. I no es pren l'afer per un no res, sinó que establer la mort per lapidació pública, a l'acròpolis, per a qui realitzi alguns d'aquests actes. Aquesta és la situació, i ben aviat podrà mostrar si ets ben nascuda o si, tot i ésser noble, et captens indignament.
Si la situació és així, malaurada, quina seria la meva aportació al desenllaç dels afers?
Decideix si vols afegir-te als meus esforços o i a la meva causa.
Quin risc hem de córrer? Fins on arriben els teus propòsits?
Vull saber si t'afegiràs a les meves mans per donar descans al mort.
Pretens donar-li sepultura, malgrat la prohibició feta a tota la ciutat.
És del meu germà, i el teu, encara que no et plagui. No vull, doncs, que ningú em blasmi per traïdora.
Imprudent. Tot i la prohibició de Creont...
Ell mai no podrà apartar-me dels meus.
Ai, germana, pensa en el nostre pare, que va morir odiat i cobert d'infàmia, després de treure's els ulls amb les seves pròpies mans, quan va descobrir per ell mateix la seva ignomínia. Pensa en la seva mare i esposa, quin doble nom, la qual posa fi a la seva vida amb una corda ben trenada. Pensa també en els nostres dos germans, que en un mateix dia, enfrontats l'un contra l'altre, els dissortats van donar-se mutu amor amb les seves pròpies mans, enjovats a un destí comú. I ara, pensa en nosaltres dues, que ens hem quedat soles. Quina mort més terrible no sofrirem si, en contra de la llei, transgredim la decisió i l'autoritat del tirà. Pensa que la naturalesa ens ha fet dones i no ens és possible de lluitar contra els homes. Altrament ells són més forts i ens cal obeir aquestes ordres i d'altres de més penoses encara. Jo, per la meva banda, amb les meves súpliques, impetraré la clemència dels qui viuen sota terra, constreta com em veig a captenir-me així, i obeiré els qui tenen el poder. Actuar més enllà de les pròpies forces no és cosa assenyada.
I t'ho demanaria, i ni que volguessis actuar ja no podries participar, gran meu. Tu fes el que et plagui, però jo li donaré sepultura. Em sembla bé ell morir per aquesta acció. Jauré morós al seu costat, al costat de l'ésser estimat, sagradament culpable de transgressió de la llei, perquè és més llarg el temps en què em cal ésser agredós amb els habitants del món subterrani que no pas amb els d'aquí, perquè allà faré estada per sempre. Tu, però, si així et plau, menysprea les lleis que els déus estimen.
Jo no les menyspreo, però la meva naturalesa és incapaç d'actuar en contra de la voluntat dels ciutadans.
Tu pots al·legar aquest pretext, però jo vaig abocar a terra per a la tomba del meu germà estimat.
Malaurada, quina por que tinc per tu!
No t'angoniegis per mi i mira de redreçar el teu destí.
Almenys, però, no revelis a ningú la teva acció i guarda-la en secret. Jo també ho faré així.
Al contrari, parla'n, encara em seràs més odiosa si calles, si no divulgues per tota aquesta acció.
Tens el cor ardent per coses que glacen la sang.
Però sé que complac aquells que em convé complaure més especialment.
Això sí t'és possible. Tens tanmateix afanys poc assolidors.
Doncs ho deixaré quan em manquin les forces.
No convé, per principi, per caçar objectius impossibles.
Si continues parlant així, em seràs més odiosa i, endemés, et guanyaràs amb tota justícia l'odi del mort. Deixa, doncs, que jo i la meva naciesa ens exposem a aquest perill. Per què no patirem cap mal tan terrible que ens pugui emmenar una mort deshonrosa?
Endavant! Si aquesta és la teva decisió, sàpigues, tanmateix, que tot i la teva follia, restes justament estimada per tots els teus amics.
Ciutadans, després de commoure la ciutat amb fortes sotregades, els déu han redreçat de nou els afers amb la ferma. Per missatgers us he de venir a vosaltres separadament de la resta dels ciutadans, perquè conec prou bé que palesàreu una adhesió incondicional d'Antubi envers el tron i el poder de Laios. El mateix fèreu quan Èdip dirigí la ciutat i després que morí, conservàreu amb els seus fills els mateixos sentiments de lleialtat. Doncs bé, d'ençà que aquests van morir el mateix dia víctimes d'un doble destí, colpejant i ferits ensems per pròpia mà assassina, jo posseixo tots els poders i el tron, proper com sóc als morts de la sang. És tan mateix difícil conèixer l'ànima, els sentiments i les opinions de qualsevol home abans que aquest no s'hagi manifestat en la pràctica del poder i de les lleis. El qui governa tota la ciutat i tanmateix no pren les decisions més encertades, sinó que per temor a qualsevol cosa manté la boca tancada, ens sembla ara igual que abans que és un governant indigne. I qui pensa que un amic és un bé més important que la pròpia pàtria, el tinc per un no-res. Amb aquests principis penso fer gran la ciutat. Ara mateix, d'acord amb aquest criteri, he adreçat als ciutadans un decret referent als fills d'Èdip, que a Teucles, que va morir tot defensant aquesta ciutat, que es va distingir sempre en la batalla, rebi sepultura i els ritus funeraris que corresponen als morts més il·lustres. Per al seu consanguini, en canvi, em refereixo a Polinices, que en el seu retorn de l'exili va voler abraçar d'un cap a l'altre la terra pàtria i els seus déus, que va voler tastar la sang del seu germà i portar la servitud dels ciutadans, he decretat que ningú no li tributi els darrers honors i que ningú no el plori, sinó que restin sepul i que el seu cos sigui pastura d'ocells i gossos i una vergonya per qui el vegi. Aquesta és la meva voluntat. Mai els malvats no tindran honors majors que els homes honrats. En canvi, tothom, qui sigui generós amb la ciutat, sigui mort o viu, obtindrà de mi els honors adequats.
Senyor, no diré que arribo sense alè per la rapidesa amb què he fet córrer els peus lleugers, perquè he fet moltes parades per reflexionar fent un pas endavant i dos enrere. I és que sovint el meu cor em parlava i em deia: malaurat, per què hi vas si només arribar-hi rebràs un càstig? Temerari, què esperes? Si Creon ho sap per algú altre, no em patiràs les conseqüències? Rumiava tot això i avançava en pas feixuc, i així és com un camí curt es fa llarg. I finalment ha guanyat la decisió de presentar-me davant teu, i encara que no et digui cap cosa agradable, parlaré tanmateix. Vinc, doncs, aferrat a l'esperança de no patir cap altre dany que el que el destí té reservat.
I quin és aquest afer que et produeix tal desànim?
D'antuvi vull fer-te unes precisions sobre mi mateix. Ni jo he realitzat l'acció, ni he vist quin ha estat l'autor, i no seria just que m'atanyés cap desgràcia.
Certes just el blanc, i envoltes la qüestió de grans precaucions. És evident que vols comunicar alguna novetat.
És que els fets enutjosos provoquen grans vacil·lacions.
Parla d'una vegada i després fuig d'aquí, i ben de pressa.
Ara mateix t'ho dic. Algun desconegut acaba d'enterrar el cadàver, i ha desaparegut després d'escampar per damunt del cos terra seca, i després de complir els ritus funeraris deguts.
Què dius? Quin home ha gosat fer tal acció?
No ho sé, perquè allà no s'hi veia ni senyal deixada ni terra remoguda per la magalla. La terra era dura i seca, sense ferir. Tampoc no hi havia roderes de carro i res no provava que algú hi hagués treballat. Quan el primer vigilant del matí ens ho mostrà, a tots ens produïa un esglai esgarrifós. El cos no es veia. I no és pas que fos enterrat, sinó que tenia al damunt una capa fina de pols, com feta per algú que volgués evitar una impuresa. No s'hi veia tampoc cap senyal de fera o de gos que se li hagués atensat per arrossegar-lo. Entre nosaltres les paraules ofensives s'accentuaven. Els guardians ens acusàvem els uns als altres i hauríem acabat a cop sense que ningú hi fos present per descompatir-nos. Cadascú era per als altres culpable. Ningú però no n'era convicte i tothom alegava no saber-ne res. Estàvem disposats a agafar ferros roents, a caminar sobre el foc i a jurar pels déus que ni ho havíem fet ni havíem estat còmplices de qui havia projectat l'acció ni de qui l'havia realitzada. Finalment, com que la nostra recerca no treia cap a res, un de nosaltres pren la paraula i ens fa a tots acotar el cap fins a terra de por, pues que ni podíem contradir-lo ni sabíem com ens podia anar bé si li fèiem cas. La proposta era que tu n'havies d'ésser sabedor i que no se t'havia d'amagar res. La proposta va prevaler i la sort em va atorgar a mi, pobre desgraciat, aquest regal. I aquí em teniu, desgrat meu, i teu també, ja ho sé, perquè ningú no troba cap plaer amb un missatger de males notícies.
Prou, no m'omplis de còlera amb les teves paraules, que potser et trobaré també neci, a més de vell. Les teves paraules són intolerables si afirmes que les divinitats mostren algun interès per aquest cadàver, que potser venien d'aquest amagat a atorgar honres especials com si es tractés d'un benefactor, aquest que va presentar-se disposat a cremar els seus temples envoltats de columnes amb totes les seves ofrenes i a portar la ruïna a la seva terra i a les seves lleis. O potser ara veus que els déus honoren els malvats. De cap manera. D'un temps ençà, alguns ciutadans comporten amb disgust les meves ordres i murmuren contra mi. A la insabuda han alçat el cap i ja no tenen el seu coll lleialment submís al meu jou, com és el meu desig. Sé amb tota certesa que han estat els guardians qui ho han fet, i aquells els qui induïren a una bona paga. Mai no ha existit entre els homes cap invenció tan nefasta com els diners. Els diners destrueixen ciutats, treuen els homes de les cases, els diners insinistren el seny dels homes honrats, les garrien i el fan per caçar afers indignes. Han ensenyat els homes a ser malfiats i a realitzar tota mena d'actes impietosos. Però els qui per una paga han realitzat aquesta acció, ben aviat rebran el càstig pel que han fet. però en tant que servo encara en el meu cor una pregona reverència per Zeus, sàpigues bé, i ho dic sota jurament, que si no trobeu i no em porteu davant dels meus ulls l'autor aquest, la simple mort no us serà prou. Abans, penjats vius, aclarireu aquest crim. Així, en el futur, sabent d'on heu de treure el guany, i anireu a rapir allà i entendreu bé que no convé mirar de treure profit de tot. Veuràs, doncs, que els guanys dels honestos perden més persones que no en salven.
Em permetràs dir un mot o me'n vaig tal com he vingut?
No saps que ara també m'enutgen les teves paraules?
I et fan mal a l'orella o a l'ànima?
I a què treu cap precisar la situació del meu dolor?
L'autor et fa mal a l'ànima i jo a l'orella.
Ah, i és evident que ets d'un natural xerraire.
Però que mai no he fet aquesta acció.
I tant que sí, a més, et vas vendre l'ànima per diners.
Ai, las, és terrible que qui jutgi falsament.
Sí, fes-hi plesanteries, però si no, em presenteu als autors, haureu de reconèixer que els guanys menyspreables porten malastrugança.
Doncs tant de bo que siguin descoberts. Ara, si jo me'ls heu o no, això la sort ho decidirà. Però ben segur que no em veuràs mai més presentant-me al teu davant. Avui que em veig salvat, contra tota esperança i contra la meva pròpia convicció, em remercio pregonament als déus.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, a l'última escena d'aquest programa d'avui, a l'últim capítol, com sempre amb l'Elvira, que ens ve a portar les recomanacions de les obres que ha anat a veure aquesta setmana. Què tal, Elvira?
Hola.
Com estàs?
Hola,
bon vespre.
Bon vespre, teatreros, també. Aquest capítol, doncs, intentaré desificar-lo, però porto moltes coses.
Sí, sí. Doncs avui portem un programa
molt
fàcil,
llarg.
Digues.
Diré de pressa. La primera obra que vaig anar a veure és A mi no me escribió Tennessee Williams porque no me conocía, un muntatge creat per Marc Rosic i Roberto G. Alonso, a la seca de l'Espai Brossa. Una creació que em va fascinar. Un espectacle on podem trobar unes coreografies perfectes. Dansa, teatre gestual, música de cabaret, de pel·lícula i de cançons conegudes cantades en playback. Tot i que no sembla, perquè ho fa l'actor, ho fa a la perfecció com ho canta. Però que no se n'amaga, perquè són cançons cantades pels seus propis autors. Robert G. Alonso interpreta a una dona que abans havia sigut una cantant famosa i actualment ha estat víctima d'un desnonament i a més el seu amant l'ha abandonada. Així tot, per sobre de tot, està la seva dignitat, tal com ell ho expressa en l'obra. Aquesta dona ara viu sota un pont, amb totes les seves pertinences, sobretot tots els seus vestits d'artista, que, com diu, és l'últim que cremaria per escalfar-se. És amb tot aquest vestuari que va passant, que es va posant i que va jugant l'actor i que es va transformant el seu personatge, ara convertit en dona. Però que de cap manera és un travesti, sinó que veus realment una dona quan actua, no veus un home, eh? Meravellosa interpretació de Robert G. Alonso, que demostra la seva gran habilitat per la dansa, la comunicació amb el públic, perquè des del primer moment ja et captiva i et deixa sense respir. Fa riure, fa plorar, fa entendrir i fa reflexionar. T'arriba a l'ànima. Una de les millors interpretacions que he vist aquesta temporada, últimament. Una prodigiosa idea de Marc Rosic de presentar aquesta dona que lluita per la seva dignitat i per la supervivència, en moments plens de glamour i sensibilitat, i que parla amb tendresa i poèticament, però que també sap treure el seu geni, trencant plats amb tota una ràbia horrorosa. Una reflexió de la decadència i de la lluita per conservar les ganes de tirar endavant, amb un final que a mi personalment em van fer saltar les llàgrimes i que vaig seguir plorant durant els llarguíssims aplaudiments. Una proposta diferent de tot el que he vist i que em pot agradar tant a les persones més enteses en teatre com a les persones que només van a passar una estona divertida.
Molt bé, això era La seca.
A La seca.
Has comentat. Molt bé. I més coses ens
porta? Més coses. Ara una altra que no em va agradar tant.
Així, endavant.
Sí, El sistema solar, de Mariana de
Altis. Doncs mira que ja està tenint molt èxit.
Molt èxit,
no?
de públic.
Sí, sí, sí.
Jo penso pels televisius, pels intèrprets ja. Televisius. Hi ha gent que li agrada, a mi personalment no em va acabar d'arribar. És el Teatre Lliure de Gràcia, una tragicomèdia que per mi només queda comèdia i poc tràgica. És una obra dirigida per la Carol López, que crec que hauria pogut treure més contundència, però que només en podem treure un argument, diguem-ne, fàcil i unes interpretacions que intenten salvar l'espectacle. Els dos germans Clotet encarnen també a l'obra dos germans. Ell, un noi indecis i simple, que en Marc Clotet la seva actuació tampoc aporta res de remarcable. I la seva germana, una noia que després d'un tractament psiquiàtric fa saber al seu pare que està embarassada de bessons. L'Aina Clotet s'esforça a posar tot el seu afany a representar aquest paper inestable, però amb un resultat en moments de sobreactuació i d'altres volem demostrar una tendresa poc convincent per mi. En Guillermo Toledo fa el pare, que havia sigut un ministre i diu que està malalt. El meu parer és el que encaixa més al seu paper. La Nausica Bonin li toca fer la promesa d'aquest pare. Jo diria que la caracterització és poc adequada, ja que fa pensar, tal com va vestida, amb una tresina, no pas amb una noia jove enamorada d'un senyor gran. Cal destacar l'actuació del nen, que ho alternen dos joves actors. Al meu cas vaig veure l'actuació del petit Joel Bramona, que se'n surt amb un notable alt i aporta el grau d'il·lusió i frescor que li falta en aquesta posada en escena. Una obra que, a pareu meu, passarà desapercebuda de la programació, però tal com has dit, molt èxit de públic.
Sí, sí, sembla mentida, no? Doncs, bueno, són opinions, no?
I al són final... opinions i penso que el públic va molt, depèn dels noms
també,
que actuen.
També, clar, que hi surten i actuen.
Sí.
Doncs,
digue'm. Et volia parlar d'una reposició, doncs, perquè val la pena.
Endavant.
Jo la vaig veure fa un parell d'anys, a La Seca. La faran ara a la sala Beckett dins del cicle Adeu al cotxe, ja que l'acció passa en una illa. És un espectacle de Jordi Oriol i dirigit per Xavier Albertí. L'obra està inspirada en La tempestat de William Shakespeare i la música són fragments de la Sinfonia número 7 de Beethoven que porta el títol La tempesta. Realment és una tempesta de sentiments que l'únic actor Jordi Oriol i el pianista Carles Pedregosa expressen de manera genial. El piano acompanya a tot moment el poètic text i es converteix en el mateix temps en una banyera plena d'aigua on l'actor s'hi submergeix. L'Oriol, Jordi Oriol, fa una extraordinària interpretació enmig de l'aigua, veient el text tot en vers i escrit per ell mateix. A més, durant tota l'obra no para de ploure. Magnífica direcció i molt bona posada en escena. L'espectacle va obtenir el Premi BBVA de teatre el 2017. Estarà en cartell fins al dia 29 d'abril. Us la recomano.
Molt bé, doncs molt bé, Elvira. Tenim...
Finalment us
digues,
vull...
Digues.
Finalment
digues.
És molt curtet, però deixeu-me donar una pinzellada en un acte que vaig anar al darrerament. És a la presentació del Terrats amb Cultura.
Sí.
És una iniciativa que ja fa 6 anys es presenta a la productora Coincidències de Barcelona. Es tracta de diverses representacions artístiques que es presenten a diferents terrats de Barcelona i que enguany també ho programaran els terrats de l'Hospitalet del Llobregat. En total són 11 propostes de Barcelona, 6 de música, 3 de teatre, 2 de dansa i 4 més a l'Hospitalet. L'acte va ser presentat per l'actor Jordi Domènech i el crític teatral fill de Sabadell, l'Oriol Puig Tauler, bastant conegut per aquí, eh? Una molt bona iniciativa de portar la cultura a nous espais i aprofitar aquests terrats meravellosos, molts d'ells carregats d'història i una síntesi perfecta de l'essència del tal com som.
Molt bé, mira, justament avui a l'Alternativa hem parlat de trencar la quarta paret i aquesta manera que expliques d'aquestes propostes de portar obres a dalt del teatre, això ja és, a dalt de terrats. Ja és acabar de trencar, de rebentar totes les parets del teatre.
És molt interessant. Estan mirant de també fer-ho aquí a Sabadell, busquen terrats també a Sabadell, de cara
doncs,
a l'any que ve, eh?
Ja ho saben els nostres oients, si algú es vol portar una obra de teatre en el seu terrat, endavant.
Terrat d'aquests grans.
Molt bé, doncs. Vinga. Moltes gràcies, Elvira.
A vosaltres.
A veure.
Adéu.
I d'aquesta manera tanquem la darrera pàgina del programa d'avui. Tots els que l'hem fet possible desitgem que l'hàgiu gaudit molt i esperem que passeu una bona diada de Sant Jordi, plena de roses, llibres i, per descomptat, teatre. Ens retrobem la setmana vinent a...
Amunt al Taló.